Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes tem que amb el context actual d'extrema sequera no es pugui utilitzar l'aigua de l'embassament per regar aquest estiu. Actualment el pantà es troba al 8,87% de la seva capacitat, mentre que la de l'embassament del Siurana, des del qual es traspassa aigua cada any, és del 7,76%. El gerent dels regants de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha alertat que és una situació molt crítica i ha plantejat possibles solucions de cara al futur.
Bueno, la solució per enguany jo crec que és impossible. No hi ha temps material per solucions per futur. Bueno, nosaltres ja va semblar que vam tindre el 3 de desembre del 2021 i ja vam acordar que apostàvem per l'aigua regenerada de la depuradora de Reus. Per tant, estem a l'espera també que l'Agència Catalana de l'Aigua faci alguna proposta en concret sobre això.
El pròxim 28 de març, l'Agència Catalana de l'Aigua es reunirà per avaluar l'estat tant del pantà de Riudecanyes com el de Siurana i prendre una decisió sobre el transvasament. Més temes. A partir de l'1 d'octubre, tots els estudiants en pràctiques cotitzaran a la Seguretat Social independentment que cobrin o no. Les estades a empreses o les institucions computaran com a vida laboral i es tindran en compte de cara a la jubilació. Es tracta d'una de les novetats que s'han inclòs dins la reforma de pensions publicada aquest divendres al butlletí oficial de l'Estat. Segons ha explicat el Ministeri de Seguretat Social, seran els estudiants universitaris que facin pràctiques els que podran acollir-s'hi, tant aquells que les realitzin per obtenir titulacions oficials de grau, màster i doctorat, com aquelles destinades a obtenir un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert. Aquest acord també preveu que tingui un caràcter retroactiu, per tal que aquells estudiants que van ser becaris fa un temps també se'n puguin beneficiar. En plana internacional, el Tribunal Penal Internacional de l'AIA ha emès un ordre de detenció contra el president rus Vladimir Putin per la deportació forçosa de nens ucraïnesos el mes passat. Tot i això, l'ordre no prosperarà perquè no té validesa jurídica. També s'ha emès un ordre de detenció amb els mateixos càrrecs contra Maria Alexeyevna Lovna Belova, la comissionada de Rússia per als drets dels infants. El president del Tribunal Penal Internacional, el polonès Piotr Hofmanski, ha recordat que és il·legal deportar civils d'allà on viuen altres territoris, sobretot si són nens, i ha apel·lat a la cooperació internacional per detenir a Putin. Des de Rússia han reaccionat a aquest ordre de detenció i ha estat la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors, Maria Zakharova, la que ha afirmat que aquesta no té sentit, ja que Rússia no és part de l'Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional i no té cap obligació en virtut d'aquest. L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a Facebook i YouTube després que les plataformes anunciessin que retiraven el bloqueig contra el magnat després de més de 2 anys. Trump ha publicat un escuet missatge a Facebook dient «He tornat». També ha publicat un vídeo on diu que li sap greu haver fet esperar la gent i que s'havia trobat amb complicacions, fent referència al veto petit a aquestes xarxes socials després d'incitar els seus seguidors a la insurrecció violenta contra el Capitoli l'any 2021. La tornada de Trump a les principals plataformes socials es deu a la promoció de la seva candidatura per les eleccions presidencials de l'any 2024. I els esports, a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça s'ha imposat patint a l'Estrella Roja per 85-79. Els de Sarunas, Jessica Bixos, han començat dominant el duel gràcies als triples d'Àlex Abrines i a l'aportació de Mirotic i Satoranski. Els de Belgrat no han afluixat i amb Campazzo, que ha fet 24 punts, han aconseguit fer suar els blaugrana. Gràcies a aquesta victòria, el Barça ha pogut recuperar la tercera posició i s'apropa a l'objectiu de jugar els play-off amb avantatge en la pista. En futbol femení, el Barça suma una nova victòria davant el València després de guanyar per 5-1. Les dianes han vingut de les botes de Rolfo, Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que n'ha fet 2. Les blaugranes han encaixat un gol que no les ha permès superar el seu propi rècord de 962 minuts sense rebre cap diana. S'han quedat només a 5 d'aconseguir-ho. Amb aquesta nova victòria, les blaugranes es revaliden encara més com a líders de la classificació i amb un ple de victòries. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma empata contra l'Inter i suma un punt importantíssim que els allunya una mica més de la zona de descens. Els colomencs han encaixat un gol d'Eric Martel al minut 7 de partit, però a poc a poc han anat millorant el seu joc fins a empatar i sentenciar el resultat al primer temps gràcies a una diana de Calit. Tot i que els dos equips han buscat endur-se la victòria, han acabat repartint-se els punts. Ara el conjunt de Santa Coloma és 12 a 3 punts de la zona perillosa. I la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela, una de les competicions més prestigioses del món de l'esport, arrencarà des del port de Vilanova i la Geltrú. La 37a edició començarà el 14 de setembre i s'estendrà fins al 17, i participaran 6 equips, els mateixos que disputaran la Copa Amèrica. Aquesta prova preliminar constarà de 4 jornades. La primera serà d'entrenaments i les altres 3 de competició en una barreja de regates en flota, tots contra tots i match race, que vol dir vaixell contra vaixell. Això pel que fa a la prova preliminar, la Copa Amèrica arrencarà el 22 d'agost del 2024 i s'allargarà fins a l'octubre. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora i també ens podeu trobar al nostre web i a les xarxes socials.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, bon dissabte. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres felices, contentes d'acompanyar-vos un dissabte més. Un dissabte més portant-vos llum i portant-vos moltíssima informació, perquè avui tenim en exclusiva tot el que ha passat a les Jornades Internacionals del Dia de la Dona a les Nacions Unides, les jornades més importants a nivell mundial on s'han trobat les persones màximes expertes en igualtat, en diversitat, en gènere, els i les caps d'estat i les ONGs i associacions. Som-hi, comencem. Doncs com us dèiem, anem a parlar d'aquestes jornades que s'han celebrat, que just han acabat ara, han durat 10 dies, a les Nacions Unides, a l'ONU, a la seu central, que és la seu de Nova York, a les Nacions Unides. En aquestes jornades, que tenen lloc un cop a l'any, sota la condició jurídica i social de la dona, ha assistit Noelia Rodríguez, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant a Catalunya. Noelia Rodríguez, la coneixeu de sobres, és tertuliana habitual del Plusvàlua Dones i avui tenim l'honor d'entrevistar-la. Molt bon dia, molt benvinguda de Nacions Unides de Nova York, Noelia Rodríguez.
Molt bon dia, Mireia, em sento com una estrella amb aquesta rebuda. Però bueno, no és per menys, no és per menys.
Doncs mira, molt bé, ara ho acabes de dir molt bé, no és per menys, perquè a Nacions Unides no hi va qualsevol. En absolut, van molt poques persones, i més cada any. i haver estat seleccionada com a representant de Catalunya, doncs és realment no és per menys, o sigui que Noelia, felicitats.
Moltes gràcies. Sí, és un honor i jo crec que ni en els meus millors somnis m'havia pogut imaginar que estaria allà a la ONU, perquè sempre m'he imaginat en un concert, doncs aquestes coses, però clar, trobar-te allà rodejada... Bueno, ara entrarem en el tema i en parlarem, però ha sigut tot un honor, és com tu dius, és una oportunitat única, i el que allà es viu i es respira, jo crec que ja des de... O sigui, ja a hores d'ara ja ha canviat les nostres vides.
Que bé, que bonic, ara, a hores d'ara ja ha canviat les nostres vides, perquè què és el que has viscut, què és el que has respirat, Noelia, allà?
Bueno, estem parlant del Centre Mundial dels Drets Humans. No és una no és moco de pavo, no?, que diuen. Tot el que és, ja només entrant allà dintre, en aquella seu, en aquell entorn, amb aquest intercanvi tan gran de cultures, de reglamentacions, de pensaments, i tanta diversitat, però amb un front comú i amb un anhel tan comú compartit per tots, això ja és un gran què. Jo crec que aquest ja és un gran pas de la humanitat, el fet de que ens puguem reunir totes les persones que volem els objectius comuns en un lloc. Més si és en favor de les persones, més si és en favor dels drets humans, més si és en favor de la dona que tanta ajuda necessita, i més a la infància i a la discapacitat. Aquest any es parlava justament de la educació i de l'avanç digital, de tot el que és el món digital.
Educació i tecnologia.
Educació i tecnologia, exacte. Que tanta falta ens fa posar en relleu, reglamentar-ho i començar a desenvolupar-ho ja d'una manera que sigui efectiva tant cap a bé com cap a mal. I crec
què vol
que,
dir cap a bé com cap a mal?
Doncs, bueno, és un tema que es va parlar molt allà, quan s'aborda... No només allà, jo penso que des del Parlament Europeu també ho hem escoltat quan hem estat allà, a les tertúlies de la ràdio ho hem comentat moltes vegades. Sempre que tenim una via que comença a despuntar, que comença a donar-nos tant de servei, que tant ens ha servit, sobretot arrel de la pandèmia, que hem entrat en una nova era sense voler-ho, hem entrat en una nova era... existeixen i bueno, es comencen a sentir que, doncs, com sempre, no? Ja, la condició humana ja té aquesta dicotomia de que de vegades no s'acostumen a fer bé les coses. La tecnologia ens està portant molts avenços, ens està ajudant, però també s'estan plantejant certs problemes que creuen que justament estan afavorint tot allò que no volem, que és la degradació dels drets humans i sobretot de la dona i dels infants.
Clar, perquè precisament quan en aquestes jornades, com tu bens dius, els temes principals, el tema principal era l'educació i la tecnologia.
Exacte.
I després el segon tema de fons era com arriba tot això a l'àmbit rural. Aleshores, centrant-nos en educació i tecnologia, quan ens dius doncs, que porta molts avenços, que realment estan havent-hi uns canvis molt grans, molt ràpids i molt profuns, però per una altra banda doncs, també té aquesta dicotomia que es refereix, aleshores, Noelia, a tot el que és la seguretat d'aquest món internet.
Sí, nosaltres ja anàvem ben preparades perquè anàvem, diguéssim, amb la motxilla i amb el fet d'haver-nos empapat i estudiat lleis com, per exemple, les que es van aprovar a partir de l'octubre del 22, sobretot en l'àmbit laboral, de cara i específicament a la dona, també a dones discapacitades, que existeixin regulacions perquè en el món digital hi hagi una protecció perquè no es produeixin molts més, com dir-ho, perquè està específicament regulat, agressions i intromissions, diguéssim, en el que és el més íntim de la persona a nivell digital.
Sí.
Tot això, clar, s'ha plantejat a mesura que el món digital ha anat avançant. Aleshores, sí, de fet, l'eix principal ha sigut una mica això, no? El fet de que hi hagi aquest avenç, però que es puguin promulgar lleis o una regulació específica perquè es pugui controlar el tema de la tecnologia. Com i per què? Vam assistir, que tu hi eres també allà, a una de les conferències d'una de les companyes espanyoles que parlava de Google, perquè ella és una treballadora d'allà, i parlava dels programes en ares a la responsabilitat social corporativa i les ODS que ara estan tan de moda, en programes que es fan dintre de les grans empreses, com per exemple, ja dic, Google, que té com 4 programes doncs, per portar a terme tot això, per una banda impulsar el talent femení, perquè tots sabem que la tecnologia és un gran aliat de la dona i del seu talent femení i de la seva activitat laboral, però per altra banda també el tema del control. Existeix un gran problema amb el tema de les grans tecnològiques, que al final són les que ens van posant una mica la corda i ens la deixen anar, que és el tema de la llibertat, és el tema de la protecció de dades i és el tema de que puguem sentir-nos lliures en un món tecnològic. Aleshores, clar, hi ha una línia molt fina entre el que és la llibertat i entre el que és el control. Mentre estàvem allà, vam, amb el tema del canvi d'horari i tal, però ens vam poder assabentar de les violacions en grup i parlarem amb Cru, Mireia, perquè saps que aquí... de les violacions en grup que s'estaven produint aquí de cara als infants. I justament aquesta setmana, tota aquesta setmana, està sortint a les notícies, s'ha posat molt en valor quina pugui ser la causa de que els infants d'entre 12, 15, 16, 17 anys tinguin aquests comportaments. I ja s'està dient clarament que és pel tema de les xarxes, del porno online que es pugui veure i d'aquesta sexualitat malentesa que el que fa és... afavorir les agressions sexuals i d'això justament també es va parlar a la ONU.
Sí, exactament. Ja fa anys que diem des d'aquí, des del Plusvalua Dones, molt clarament que darrere d'aquesta pujada d'abusos i de comportament per part de les criatures el que hi ha és tot el tema aquest de les noves tecnologies, centrant aquí sí que molt amb el fet de les xarxes socials perquè el seu cervell no està encara suficientment desenvolupat. És un tema neurològic i això qui ho porta és l'Anna Plans, que és la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Aleshores, això sí que és un tema que es va portar al Parlament Europeu amb totes les dades, que el Parlament Europeu ha fet un tractat per tots els països i que ara aquests dies a Nacions Unides n'hem parlat. Com bé deies, Noelia, vas assistir a una conferència entre a Nacions Unides organitzada pel govern d'Espanya, per Google, per les dones empresàries internacionals de tot el món, on hi havia doncs, aquesta companya de Google i jo mateixa impartint la conferència. Aleshores, un dels punts molt importants que es va tractar, lligat amb això que estàs explicant, és que l'estratègia europea, quan parla d'internet, no parla només de xarxes socials, que a vegades la població, veritat, només ens quedem amb el tema de les xarxes, no, sinó que realment hi ha tot el que són... tot el tema de la intel·ligència artificial, que justament tu, doncs, tan lideres. Per una altra banda, l'augment de la connectivitat, la realitat augmentada i la realitat virtual són els 4 grans eixos. I la Comissió Europea, justament, perquè la Comissió Europea té molt de pes dins de Nacions Unides, el que vol és, per una banda, garantir a les persones joves i a les dones un entorn segur i un entorn estimulant. No és que no ho vulgui pels homes, perquè si us heu fixat hem dit per als menors, les criatures joves i dones. No és que no ho vulgui pels homes, és que els homes ja tenen aquest entorn segur. El que s'ha observat és que són tant dones com criatures qui no disfruten d'aquest entorn segur. Per tant, la Comissió Europea el que vol és garantir i, per una altra banda, comprometre's amb aquestes noves tecnologies, referint-se com a noves, com dèiem, amb la intel·ligència artificial, la connectivitat, la realitat augmentada i la realitat virtual. Perquè, Noelia, tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu el que ens diuen és que tenen una estratègia. I que l'estratègia, això suposo que ho recordaràs, perquè també doncs, hem estat al Parlament Europeu diverses vegades com a representants, doncs l'estratègia europea el que marca és que internet ens està oferint moltíssimes oportunitats per aprendre, per comunicar, per la creativitat, per l'entreteniment, que realment és la via i camí per superar la bretxa entre dones i homes, i una de les grans bretxes és la bretxa salarial. Però, i aquí ve el tema i l'alerta, és que obre molts riscos. Per què? Perquè estem parlant de persones vulnerables, de persones, la infància, les dones, que molt sovint no saben quins drets i quines proteccions i a tot el que els hi pot portar aquestes realitats.
Sí, justament aquesta setmana s'ha pronunciat Macron, el president de la República Francesa. Ells hi han pres arrel del que s'ha parlat a les Nacions Unides, arrel de les mides que s'han pres a nivell europeu al Parlament. Macron ja ha anunciat que ja s'han pres unes mides i que ja han començat una mica les regulacions en aquesta línia. Jo espero que aquí seguim una miqueta també amb aquesta línia. El que passa que és el que et deia. Jo també ho veig força complicat, sobretot que les grans tecnològiques, deixin una mica de corda, no? En detriment una mica de lo que és el seu poder, pel fet de tallar una mica les ales, a tota aquesta gent que el que vol és fer el mal a les xarxes. No oblidem que els grans consumidors d'internet, a internet en la seva àmplia paraula, que és el que tu comentaves, no només estem parlant de xarxes com Instagram, Facebook, TikTok, no, o sigui, estem parlant de YouTube, estem parlant de lo àmplia que és la xarxa. No oblidem que els grans consumidors, per sort o per desgràcia, o per simplement d'una forma conjunturals, són els joves.
Absolutament. Mira, tenim aquí les dades. Una de cada tres persones usuàries d'internet és menor. Accedeixen a edats cada vegada més
abans, clar.
I des d'una àmplia gamma de dispositius.
Clar, aleshores, clar, si tenim en compte que el fet de posar un control significa, perquè no hi ha una altra forma, el fet de coartar una mica aquesta llibertat perquè que les persones joves, sobretot les menors, no puguin accedir amb aquesta facilitat, doncs clar, aquí parece que el monstruo o que el gigante pierde terreno. Clar, aleshores, lluitar una mica contra això és complicat, però és necessari.
Clar, absolutament.
És necessari, perquè és el que tu deies. O sigui, ens està solucionant algunes coses, com per exemple la bretxa per la que tant estem lluitant i estem parlant, i no oblidem que les jornades que hem tingut allà eren sobretot reivindicatives justament per poder solucionar aquests temes. Ens està portant altres situacions que realment estan afavorint precisament el que no volem.
Clar, però justament, Noelia, la Comissió Europea ha facilitat el que es diu la aliança per protegir millor els menors en línia. Això relacionat amb això que comentaves, no?, d'aquestes grans empreses d'internet. Doncs justament, a veure si s'animen, amb aquesta aliança per protegir millor els menors en línia, que és una iniciativa que s'ha fet precisament amb les principals empreses de TIC, amb els principals mitjans de comunicació, estem parlant a nivell mundial, aviam quan arriba aquí a casa nostra, veritat, amb la societat civil i amb les associacions. Justament Google, quan estàvem impartint la ponència, va afirmar aquest tema. On estava explicant això de que les principals empreses TIC s'havien acollit. Google s'ha acollit en aquesta iniciativa.
No, sí, el fet és que passa com aquí, no? Quan parlem de plans d'igualtat i quan parlem de reglamentació. Si és que tenim una reglamentació i tenim una normativa meravellosa, si les mides s'han pres quan hem vist els problemes i realment redactat està. El debido cumplimiento és el que jo veig una mica més complicat. Existeix la norma i realment està molt ben pensada. El que passa que fins que no hi hagi un mecanisme per poder saber o per poder controlar qui és la persona que està al darrere de qui realment s'està connectant, no podrem arribar enlloc. O sigui, no pot ser que qualsevol dels nostres fills menors pugui... Perquè això s'ha parlat aquesta setmana, així de clar. Entri a Google i digui Google perquè és el buscador més important, no perquè, bueno, tinguem cap tipus de publicitat. Com ver porno i automàticament et surten. És igual qui escrigui com buscar porno. O sigui, és igual. Qualsevol dels nostres fills o de les nostres filles té accés a això. Aleshores, clar, jo ja aquí ho veig una mica complicat. És el que veig complicat. Perquè és el que tu deies, els cervells no estan formats. Aleshores, ens agafem idees del que realment pensem que és la realitat. I aleshores, els nostres comportaments sempre segueixen en aquesta línia. Diguem que que la feina s'està ben feta, o sigui, s'està fent ben feta, però hem de continuar incidint.
Hem de continuar incidint, absolutament. Noelia Rodríguez, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, on vosaltres, doncs, afortunadament, podeu accedir a molta informació. Hi ha informació privilegiada. Una de les estratègies europees per una millor internet per les dones, per la infància i per l'educació és una que està oferint mesures de financiació, de coordinació i d'autoregulació. El tema de la financiació és fonamental, que hi hagin diners, per ajudar a crear un entorn en línia més segur, precisament amb la funció principal de conscienciar i fomentar l'alfabetització digital. Aquest és el gran tema.
Sí, a part, aquestes són les línies que s'han seguit allà arrel de que ja existeixi aquesta reglamentació, sobretot a nivell europeu. Una de les altres, dels altres camps que es van tocar, que és justament una mica per posar, diguéssim, el parche a les mermes que es puguin donar del que és la digitalització o del món digital, és l'educació. L'educació és l'eina fonamental. Jo crec que és l'eina fonamental per posar fi a tot. Sí, tant a lo bo com a lo dolent. En el sentit de quina és la solució, com solucionem això? Educació, l'educació. Evidentment, l'educació no és una cosa que posi una tirita i solucioni, perquè l'educació és una cosa que requereix molt de temps. Però l'educació en uns quants àmbits. En quins àmbits estem parlant? No estem parlant només a casa, evidentment, estem parlant de formar els professors, formar els mitjans de comunicació que tanta força tenen i tantíssima responsabilitat. Estem parlant de formar a totes les persones que al final tenen contacte amb els infants o amb les persones que són els usuaris de tan esmentada tecnologia avui en el programa. L'educació, al final, el que fa és reconduir la forma de poder fer bé les coses.
Clar.
Per qualsevol tema, pel tema de les violències de gènere, pel tema de la digitalització, pel tema de després també nosaltres donar exemples, perquè clar, si nosaltres tenim fills i tampoc prediquem amb l'exemple, amb la qüestió de la tecnologia, doncs aleshores tampoc podrem donar.
Clar, amb aquesta fomentar l'alfabetització digital, el que també es pretén és precisament formar no només a menors, sinó a mares, pares i al professorat. Mm-hmm. Perquè justament un de les conclusions a les que s'ha arribat és que el que hem anat fent fins ara, com que els canvis han sigut tan ràpids i sobtats, veritat, doncs que vulguis que no, estem fent una formació com si fos entre adults, adaptada a nosaltres, quan el que hem de fer justament és posar-nos al seu nivell. Perquè resulta ser que l'informe ens diu que passen les persones menors més temps a internet, que naveguen a les xarxes socials, que juguen en línia, que utilitzen les apps, tot això amb massa freqüència, sense supervisió d'una persona adulta. Per això estem derivant on s'està derivant, que els porta a veure i està exposats a continguts i a comportaments nocius.
Sí, és que és el que diem, és que és tan ampli tot el que pots trobar, que clar, al final, d'això també n'hem parlat alguna vegada, no sabem si estem fent bé amb aquesta sobreinformació. Ja no només perquè sigui una informació més o menys sesgada o una informació manipulada, ja no només és aquest el tema.
Manipulada.
Sí, manipulada des del punt de vista que el sexe que podem trobar en el porno, senyors i senyores, no és real. O sigui, és a dir, no és un funcionament normal, no és una naturalitat. Clar. Evidentment que no. Però ja no només és aquest el problema, que és l'eix principal. És la sobreinformació. És que potser amb aquestes edats tan diguéssim, tan tempranes, no fa falta tanta informació, perquè si no podem processar, diguéssim, un dia a dia natural que ens correspongui per edat, potser no cal aquesta sobreinformació. També és una mica el meu punt de vista, però crec que també és un tema que es va tocar molt allà. Hem de fer... estem en una societat molt més avançada.
Sí.
Això ha de servir per a algú.
Sí.
Però no oblidem que les edats s'han de respectar.
Absolutament i totalment. Un dels temes, com ara ja ens estaves apuntant, és que cal amb urgència prevenir les conseqüències negatives, doncs precisament per un desenvolupament cognitiu, social i emocional saludable i no caure amb tot això com ens despertàvem al 8M, doncs amb aquesta violació d'una criatura de 11 anys portada a terme per altres criatures de 13. Justament tenim a dues companyes del Plusvalua Dones, a Olga Ortiz i a Noelia Rebón, estudiant amb tot l'equip que ho porta, doncs, el canvi de l'edat penal.
Esclar, aquesta és una de les altres temes que, evidentment, clar, a Nacions Unides això no s'ha tocat, perquè, clar, ja entra dintre una mica de la reglamentació de cada país, i al final són temes controvertits, perquè es promulguen lleis o es prenen mides que després resulta que no han sigut suficients, perquè és que el que diem, el que va avançant per una d'una banda no s'ha tingut en compte perquè encara no hi hem arribat. Aquest és el tema. Un altre tema molt, molt important amb aquests fets que s'han donat aquesta setmana és que les escoles, clar, com que no tenen aquesta formació, diguéssim, quan es troben en un cas d'aquests, ojo, cuidao, i ara què fem? Bueno, és que nosaltres no sabíem, és que nosaltres no ens imaginàvem, no sabem si som responsables. Clar, quan parlem d'educació, quan parlem de formació, no podem parlar d'una persona que vingui a donar una xarla assentada al terra quan venia a parlar, no? Tipo Bob Marley, vamos a hablar con los jóvenes, vamos a reírnos un rato, nos tumbamos, cerramos los ojos. Estem parlant de vides humanes, estem parlant de crims de societat, perquè una violació entra, és el que tu deies, entre infants. És que no és una violació a un infant, és una violació entre infants. És una cosa terrible, perquè com a societat ens estem desmereixent.
Totalment.
Aleshores, el tema de l'educació, que també és una cosa que es va parlar, perquè crec que és una cosa que s'ha d'incidir. No estan les coses ben fetes si no es fan bé. És a dir, què vol dir això? No estan les coses ben fetes si no es fan sota la mà d'un expert. La formació en una escola, la formació d'un formador, la formació d'un educador o la formació d'uns pares o d'unes famílies no està ben feta si no es fa sota la mà d'un expert o d'una experta.
Totalment. Totalment. Justament aquestes proteccions, aquestes formacions es van parlar també des del pla normatiu, que són les lleis, com ens indicaves, i des del pla educatiu, mitjançant la formació a la infància, als progenitors i al professorat, justament per prevenir aquest accés a continguts il·legals, per tal de garantir que totes les persones disposin d'informació i de les habilitats suficients per protegir-nos en línia. Està clar que hem de tenir en compte que aquesta evolució tecnològica està sent molt i molt ràpida, però que també és veritat que ens ofereix nombroses possibilitats, tant a l'hora del que és l'escolarització, per una banda, com el que és l'aprenentatge, com el que és l'accés a la feina, com el que és l'accés a coneixement, com el fet d'obtenir millors remuneracions. Per tant, són temes que conjugar-los tots, veritat, Noelia, de tots aquests països del món, pues realment hi ha molta feina a fer.
Molta, molta.
Doncs anem a donar pas ara a l'espai de benestar, que tant i tant i tan bé ens va. Justament, Airin Pons és formadora de formadors. Anem a escoltar-la, anem a aprendre, perquè sempre ens porta llum i tranquil·litat a les nostres vides amb l'espai benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, anem a començar l'espai de benestar. Aquest espai que us agrada tant, que us va tan bé i que ens esteu dient doncs lo molt que us ajuda i que us ha fet plantejar certes realitats. Doncs fantàstic, aquí la tenim, Airin Pons, formadora de formadors, coach emocional de benestar. Escolta, bon dia, molt bon dissabte, Airin.
Molt bon dissabte, Mireia.
Avui et veig de vermell, carregada de força, d'il·lusió, d'energia.
I tant que sí.
I quin tema ens portes avui?
Doncs avui parlaré del vincle matern. És molt important. Està basat en una teoria d'en John Bowlby i també de la Mary Ainsworth.
Sí.
I el que van desenvolupar és una teoria on expliquen la importància que té el fet de que mare i fill tinguin una relació emocional i física molt propera, molt pròxima, molt accessible, i és molt important que això tingui lloc durant els primers, diuen els dos primers anys de vida, però sobretot el que diuen la finestra d'oportunitat, que són els 6-9 mesos. I això té a veure en que a través del contacte físic, de les expressions verbals i de les mirades de la mare, doncs el nen tingui aquesta percepció, i aquí també és molt important, que el nen o la nena percebi que la seva mare està disponible, tant físicament com emocionalment, a les seves demandes. Perquè, de fet, és una necessitat biològica de supervivència.
Això quan és tan petit, entre els dos, entre els 0 i 2 anys.
Sí.
Però després, al llarg de tota la vida,
també,
també, perquè les criatures són d'alta demanda, sembla, sí, avui en dia.
Sí, de fet, hi ha estudis posteriors que diuen que realment aquest vincle el mantenim al llarg de tota la nostra vida. Però aquests dos primers anys són clau per poder posicionar-nos a la vida d'una manera segura, no? Per això se li diu vincle matern segur. Això ens aporta seguretat emocional i també ens permet respondre d'una manera segura a les amenaces de la vida, ens permet autorregular-nos emocionalment, tenir relacions interpersonals i socials saludables i també tenir més capacitat per empatitzar.
Wow.
Llavors, per això que és important que el nen o la nena percebi que la seva mare és una base protectora en la qual acudir quan comenci a explorar situacions o espais que no són familiars, perquè té aquesta seguretat sentida de que si passa qualsevol cosa pot tornar a la mare i la mare el reconfortarà.
Clar.
I això també, doncs, és clau, no?, que ho tinguem en compte. Llavors, si pel que fos això no és possible, parlaríem del vincle matern insegur, no? Que pot ser un vincle matern elusiu, on la mare no permet aquesta expressió emocional, no atén les necessitats físiques i emocionals del seu fill o la seva filla.
Sí.
També n'hi ha un insegur, que és l'ambivalent, no? Que el que fa és que la mare té una disponibilitat, però ara sí, ara no, per tant li crea una certa confusió al seu fill.
Que després també li afectarà les relacions que tingui aquesta criatura d'adulta amb les altres persones. Clar.
Exacte, i té a veure amb com es relacionarà amb els seus companys a l'escola i quan sigui adult, doncs com es posicionarà a nivell social al llarg de la vida. Per tant, és molt important establir aquest vincle matern segur. I n'hi ha un altre que és el desorganitzat, que és quan ja no confies en els pares perquè ja els perceps com una agressió, no? com un perill, que ja serien situacions més greus de maltracte o d'algun tipus de problemàtica psiquiàtrica dins de la família. Per tant, les mares que ara mateix estiguin esperant o que tinguin fills petits, que tinguin en compte que és molt important aquest vincle, i les persones que percebin, doncs, que pel motiu que siguin no han tingut aquest vincle segur, també poden restablir-lo a través de la teràpia. És a dir, a través de la teràpia amb un professional ben preparat per poder fer-ho, doncs poden tenir aquest vincle i establir nous models de regulació afectiva i de pensament, doncs, que els hi permeti això, no? Doncs autorregular-se corporal i efectivament, tenir una comunicació en sintonia amb els altres i poder empatitzar i posicionar-se d'una manera segura davant de la societat i davant de la vida.
Clar, és que realment tot això és molt important. Ara, com ens deies, Airin, doncs totes aquestes mares que estiguin esperant, doncs som-hi amb aquest vincle matern ben ferm. I, per una altra banda, també aquelles persones que a vegades no saben ben bé per què els hi venen unes situacions determinades, de per què es relacionen, doncs és veritat que en estirant del fil molt sovint acaba tractant-se d'un tema de la relació materna. Per tant, doncs totes aquelles persones que ho necessiteu, ja sabeu que podeu contactar amb l'Airin Pons. I moltíssimes gràcies per totes aquesta manera de bona actuació, Airin.
Gràcies a tu, Mireia, ha estat un plaer.
Doncs ens veiem dissabte vinent. Que bé, que bé, que bé, que fantàstic tots aquests consells que ens ha portat l'Airin Pons, que anem aplicant, veritat, en el dia a dia. I Noelia Rodríguez, escolta'm, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, has estat tota una setmana a les Nacions Unides. Explica'ns, perquè, clar, tota aquesta setmana que resulta ser que vas viure el 8M a dins de les Nacions Unides, però és que dins de les Nacions Unides, anem a explicar-ho a les persones que ens escolten, hi han diverses sales que estan classificades per graus, per nivells, podríem dir. I resulta ser, senyora Noelia Rodríguez, que vas viure-ho a la sala principal i a la platea, i bueno, en un lloc sumament privilegiat. O sigui, a veure, què es va viure allà? Què es va viure allà? Perquè això és...
Bueno, el que es va viure allà... jo no crec que ho pugui explicar en paraules, però com que estem a la ràdio ho intentarem. Realment ha estat una oportunitat única, perquè igualment, encara que estiguessin dintre de l'ONU, que ja és un gran què, sí, perquè necessites estar un passaport especial, tu saps, sí, per poder entrar allà dins, nosaltres vam estar al rovell de l'ou, no? Que és aquell que és així com es diu aquí.
Què va passar allà? Va, explica'ns. Què es va viure? Què hi havia? Què veies?
Anem a posar-nos una mica col·loquials. La qüestió és que jo anava amb una companya, que és muy echada para adelante, que es diu Mireia del Pozo, i que, bueno, he descobert que és una dona sense límits. Hem pogut arribar allà on hem volgut. Allà on hem volgut és on el nostre cor i el nostre cos ens demanava, i era estar justament on es van parlar les millors paraules, on es van prendre les millors decisions i on es va viure realment aquest esperit del 8M.
Quin és aquest esperit? Per això t'estic preguntant. Què es va viure allà dintre, Noelia?
L'esperit del 8M... clar, al final el 8M cadascú el viu com creu, però el que nosaltres hem pogut viure allà són unes jornades o uns moments reivindicatius, però sempre des del... des del positivisme, de l'energia, del voler fer bé les coses, de que, malgrat... anem avançant molt lentament, no perdem l'esperança del que creiem que ens pot arribar. És l'esperit d'allò que volem deixar-li a les nostres filles i als nostres fills, perquè això és el que jo vaig viure allà. És sobretot la paraula esperança, no? L'esperança i les ganes de... perquè la gent ens entengui, allò és com una conferència d'aquestes que vas i surt la gent. Però després va pujar a l'escenari a cantar unes persones, bueno, amb unes veus impressionants, que allò era Operació Triunfo.
Un supermega concert, allà es van produir uns concerts a favor de la llibertat i de la pau.
Per la llibertat i per la pau. Sobretot, dos paraules que no podem deixar de banda, sobretot en aquests dies, perquè no oblidem el que estem vivint. Estem, ara justament fa dues setmanes, hem viscut l'aniversari del començament de la guerra d'Ucraïna. No oblidem que hi ha moltes dones, molts i molts nens que han hagut de sortir exiliats d'aquell país, que no saben quan podran tornar ni si tan sols es podrà reconstruir el país. Això, per una banda, no ho oblidem. I per una altra banda, no oblidem que els nostres països estaven cometent violacions com les que es van cometre aleshores. Tot això portat en una motxilla i amb la tristesa que tot això ens pot generar, allà va ser com una explosió de volem seguir endavant, volem viure amb positivitat i volem viure amb molta energia. El cel de la ONU és molt alt. Les sales de la ONU són molt grans i el que és la part de dalt és un sostre molt, molt, molt alt, amb moltes llums. És com el cel.
És una gran cúpula, veritat?
És una gran cúpula.
Que la més important és com si fos un sol, aquelles llums tan grans que hi ha allà dalt.
Sí, al final és com un cel. I jo crec que per què és així l'edifici? Perquè et dona molta esperança el fet de sentir-te allà de peu, amb aquella gent, cantant, tots aplaudint i tots amb un front comú. Inevitablement mirant cap amunt i veure totes aquelles llums. Tot allò et dona molta esperança. I per moltes qüestions. En el meu cas, per exemple, jo sóc una persona discapacitada i ni mis mejores sueños me podia ver allí per les impossibilitats i pels límits que moltes vegades ens posem nosaltres mateixos. Suposo que aquest també és un tema que volem abordar, el tema de les discapacitats.
Absolutament, i a més ho farem de forma profunda, abordarem aquest tema. Noelia, en aquesta sala que ens expliques, de la mateixa manera que tot Nacions Unides, no? Aquesta llibertat, aquesta pau, aquest gran clam que es va fer des de el que allà li diem el claim, la reivindicació, perquè el 8M, celebració del 8M, escolteu, tingueu molt clar, celebració del 8M des de la més gran i profunda reivindicació, perquè malauradament celebrada festa de que todo que bien, en absolut, malauradament, no? Però aleshores en allà, Noelia, es veien molts colors, persones de tots colors, vestides de totes les maneres, i també molts homes, veritat?
Van haver-hi molts homes. Van haver-hi dones i van haver-hi molts homes. Això no és un mal què, Mireia.
Al contrari, per això ho no posem en rellevància, perquè clar, exacte, nosaltres en allà vam gravar molts vídeos i per això ho poso damunt de la taula, perquè hi havia molta gent que ens deia, però si hi ha molts homes, bueno, majoritàriament eren dones, però hi ha moltes dones, molts homes, i la gent deia, escolta, però si també hi ha homes, i a més de tot arreu, no, blancs, negres, grocs, tal, i clar...
Hi havia homes estupendos, Mireia, començant pel Zeus, que està a l'entrada de la ONU, que té una estàtua meravellosa, i seguint per tots els que estaven dins de la sala. A mi em va donar molta esperança el fet de veure tants homes, homes abanderats amb el 8M, homes que també creuen amb la nostra... Bueno, no és que creguin, homes que comprenen la realitat i que volen ser part d'aquest canvi. Penso que sense ells no podrem aconseguir res. Són necessaris per la nostra lluita, i almenys nosaltres, des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, volem un canvi des de l'harmonia, des del caminar de la mà i, sobretot, descartant absolutament les rencances i el mal rotllo, perquè el mal rotllo porta mal rotllo i poc s'aconsegueix.
Absolutament. Que bé i que maco. Sabem que el vostre objectiu a les Nacions Unides era anar realment a reivindicar i a reivindicar que en aquest país es passi a l'acció d'una vegada. Escolta, després parlarem del tema de les discapacitats, perquè és fonamental, ha sigut l'altre gran tema. Però primer anem a escoltar l'Amparo Tamayo. Vinga, som-hi.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Som-hi, vinga, anem a parlar de moda, anem a parlar d'imatge personal, anem a parlar de tot el bé que ens fa la imatge personal a nosaltres mateixes. Bon dia, molt benvinguda, Amparo Tamayo, especialista i assessora en imatge personal i moda. Bon dissabte.
Bon dissabte, bon dia.
Escolta, avui de què ens parlaràs? Perquè l'altre dia de l'elegància, del nostre estil, un altre de l'autoconfiança, avui què?
M'ha vingut de gust parlar de com triar el vestit de convidada per a unes noces de dia.
Oh, escolta, perquè, molt bé.
Sí, perquè estem... Encara estem a l'hivern, però sí, hem de preveure que a no res començaran les bodes.
Sí, i tant.
I cada vegada més tirem d'ateliers. Els ateliers ja estan fent roba per les convidades de la propera primavera.
Clar, i si ens anticipem, doncs sempre ens podem estalviar uns diners, que això és molt important. Exacte. Per tant, som-hi, anem a prendre punts. Amparo.
Parlem de les de dia, val? Un altre dia parlarem de les noces de nit.
Molt bé.
Per les celebracions de dia, igual que per totes les... també per les de la nit, existeix regles que has de conèixer. Si després vols trencar el protocol, estàs en el teu dret. Però sempre és millor saber a què t'enfrontes abans de fer la guerra pel teu compte.
Això en tota la vida.
Així, esbrina com triar el teu vestit de convidada per unes noces... amb 5 passos, només.
Doncs vinga, aquests 5 passos.
Triar el tall de vestit ideal. Això és molt important.
És bàsic, sí, senyora.
No oblidar el tipus d'esdeveniment. No és el mateix una boda de la platja que una boda molt més formal.
Clar.
Adaptar-se al lloc de la celebració. Una mica el que dèiem abans. Depèn de quin lloc, no podem anar d'una manera o d'una altra. Tenir en compte la forma del cos i dels colors que fem servir.
Clar, sí, senyora.
I combinar amb molta elegància sempre els complements amb una boda. Perquè el vestit, normalment, amb una boda ja és prou llamatiu, com que encara li afegim molt més complements. Estaríem fent una errada superenorme. Estaríem traient el protagonisme al vestit, que realment és el protagonista.
Ah.
Val? Durant el dia es recomana el vestit de festa curt,
sí.
Val? El llarg també, però ja potser amb les madrines o les dames d'honor. I això en qualsevol època de l'any. Després, el vestit curt per les bodes de dia, hem de saber que els colors, que pots agafar qualsevol color, però que no pots mai agafar el blanc, perquè si no...
Clar, no hem mai de prendre-li el lloc a la núvia.
El protagonisme, exacte. Val. no oblidem mai el tipus d'esdeveniment, sempre ho dic.
Sí.
Hem de saber on anem.
Sí.
I envers d'això, sí, saber quin tipus de roba hem de portar.
Doncs, per,
ja està. I no, intentar no pas, o sigui, sempre dic que siguis visible però invisible.
Aquest doble joc és molt bo, que està visibilitat però invisibilitat, i sobretot no anar disfressades.
Exacte.
Sent nosaltres mateixes, que és el que sempre ens recomana l'Amparo. Escolta'm, Amparo, doncs n'hem pres nota, ho aplicarem, perquè a més podem avançar que aquesta temporada tindrem una boda d'algú molt proper a Plusvàlua Dones, per tant algunes de nosaltres aplicarem tots aquests tips. Doncs Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que has estat representant a les Nacions Unides a Catalunya, sota el paraigües del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, de l'ECOSOC, del Govern d'Espanya. Anem a entrar en el tema que abans ens avançaves i que tant t'interessa com a una de les pioneres en tots aquests drets, que és el tema de les discapacitats. Entesos?
Sí, a veure, com a persona discapacitada, doncs, bueno, anava també una mica, doncs, a empapar-me una mica, no?, de com estava el món, a veure com està el mundo saliendo de mi casa, amb aquesta qüestió, perquè al final sí que és veritat que són temes que reivindiquem molt, que volem visibilitzar, que volem sensibilitzar i volem normalitzar, però si no sortim una mica del voltant del nostre melic, no sabem com està el tema. Doncs va ser realment una sorpresa cap a mal, no? Per què? Doncs perquè, bueno, quan vam arribar allà a les Nacions Unides, vamos a comernos el mundo, el 8M, ens trobem que en tot el que és l'edifici de les Nacions Unides, que és un edifici enorme...
Que després ja té tres edificis annexos.
Exacte. Tenint en compte això, en totes les jornades que nosaltres hem estat allà, només ens hem pogut trobar amb tres persones en cadira de rodes i en dies diferents. Una d'elles era jo.
O sigui, amb altres paraules, sí, Noelia Rodríguez ens està dient,
sí,
que en una setmana i amb jornades de 12-14 hores diàries de feina, imagineu-vos la quantitat de gent que ens hem pogut trobar i creuar, milers de persones de tot el món, i que només s'ha trobat a tres persones amb cadira de rodes, comptant-se a ella.
Comptant-me
a mi. Només dues persones.
Exacte. A mi m'agradaria saber dues coses. Primer, si és un problema de que les Nacions Unides no està ni emocional ni físicament preparada, i parlo com si fos una persona, perquè ara abordaré el per què, o simplement perquè, bueno, doncs perquè les persones poder que tenim alguna discapacitat no creiem que tenim lloc en aquesta foto on es poden fer reivindicacions. No ho sé, tant l'una cosa com l'altra, uh-huh, és bastant perillós.
No, però és que això que estàs dient, Noelia, és molt greu.
Sí.
I tampoc sé si agradarà gaire. Però bueno, és igual, sí, que agradi o no agradi. Estàs exposant una realitat...
Estic exposant una realitat...
Perquè és que estàs parlant, disculpa, però és que estàs parlant de Nacions Unides, que és justament el lloc de la defensa dels drets humans.
Sí.
I on ens havien assegurat, per activa i per passiva, que l'accessibilitat era plena.
Sí, ens van avisar d'això i nosaltres anàvem, de fet el nostre, digués, sobretot la meva, no? Perquè, bueno, perquè la gent entengui, jo sóc una persona que puc caminar, però per distàncies llargues i per llocs, diguéssim, una mica més d'envergadura, una mica més arquitectònica, doncs vaig amb la cadira perquè em costa. Tinc la sort de que en un moment donat, si no puc baixar de la cadira i tal. Però sóc una persona discapacitada. Què passa? Que nosaltres teníem algunes pors de com ens trobaríem una mica a la ciutat, però mai la nostra por anava una mica enfocada amb el tema de Nacions Unides, justament perquè és la seu dels drets humans mundial. Quin va ser el nostre problema quan arribem allà?
Quina és la situació?
La situació era que nosaltres arribem a una sala per poder presenciar una de les conferències per les quals estem...
Una o qualsevol sala?
De fet, nosaltres hem estat a les sales principals.
Correcte.
També hem estat en algun annex, però nosaltres realment teníem l'acreditació per poder estar en les... Bueno,
a tot arreu.
A tot arreu. Aleshores... Quin és el moment en què arribes allà i la persona de seguretat et veu i et diu, bueno, doncs el lloc dels discapacitats és aquí. ojo, cuidao, quin és el lloc dels discapacitats és aquí. Clar, resulta que el lloc dels discapacitats ha de ser a una de les parts de dalt, amb un
última
racó.
Fila i amb un racó.
Amb un racó. No, no, escolti, jo vinc de Barcelona i vinc de poble. O sigui, jo no he vingut a les Nacions Unides per poder estar aquí. Jo vull baixar a baix. Oh, doncs a baix no podràs baixar. Sort que anava amb la meva companya d'equip, que per casualitat ets tu, Mireia. Ja saps com ho van fer. O sigui...
És que va semblar, francament... És que és un tema de drets humans, és un tema de persones. Em sembla, però de lo més gros que he vist a la meva vida... que amb una persona, pel fet d'una condició determinada, la posin a última fila i amb un racó. Mm. O sigui,
és bastant inaudit.
I, a més, en un lloc com aquest.
Exacte.
I això passava a totes aquestes sales. Hem de dir, Noelia, i això sí que s'ha de dir, perquè és veritat, que absolutament a tot arreu de les Nacions Unides es pot accedir, estic parlant de nivell d'edificis, el que havien dit, de que les persones discapacitades poden anar-hi soles. Sí, absolutament, hi ha uns botons molt grans, quadrats, que des de la cadira de rodes es poden picar, que les portes s'obren i es tanquen soles. Tot això és cert. I fins aquí és cert. Que per allà dins es poden desplaçar el que és a la planta principal amb la cadira de rodes. Correcte, tot això és cert. Una vegada arribem ja als llocs principals, tot això deixa d'existir i, com us està dient la Noelia, com a molt poden estar a la darrera fila amb un racó. Ni medio normal.
Ni medio normal, perquè és que al final tant que n'hem parlat, no?, dels sostres de vidre, al final els sostres de vidre també ens arriben aquí. Va ser una vergonya. Nosaltres és cert que vam tenir la possibilitat de que, bueno, van agafar la cadira per una banda, me la van baixar tot una graderia fins a arribar a baix i jo amb ajuda vaig poder baixar fins a baix.
És veritat que l'Organització de Nacions Unides, ONU Women, ens ha ajudat molt. També és veritat, no oblidem, més enllà de representar Catalunya, som qui som, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa és qui és i, per tant, ha obtingut tota una sèrie d'ajudes. Però davant d'aquesta realitat flagrant i inhumana, Noelia Rodríguez, ara lideraràs i ja has començat a moure, doncs, tot un canvi perquè les persones realment puguin arribar a tot arreu. Està la foto, com tu dius, veritat?
Sí, bueno, nosaltres de seguida vam prendre mides des del Centre d'Estudis de les Dones i sobretot com a persona discapacitada, doncs hem començat ja a moure la fitxa, doncs, perquè aquesta situació es reverteixi, sobretot de cara a l'any que ve, a veure si les persones discapacitades, no sabem si per un motiu o per un altre, perquè no es vegin representades o perquè no estigui físicament a l'assumpte preparat, doncs puguin haver-hi... Sí, puguem sí, ser sí. més i puguem fer front i puguem lluitar doncs, per una causa que al final és la comú de tots, discapacitats i no discapacitats, al 8M.
Que bé, que maco, Noelia, aquesta causa comú, veritat, i tant que sí. Com tu ens deies, ho hem de fer junts, totes les persones, per pau, per llibertat. Escolta, Noelia... d'una forma molt ràpida, perquè són els darrers minuts. Tu, que ets una persona formada, preparada, que a més lideres també tot el que són temes tecnològics, et vas trobar amb una realitat, uns moments abans de partir cap als Estats Units, a nivell de l'ESTA, algú com tu s'ha trobat amb un timo. Ho hem d'explicar de forma molt...
Sí.
Perquè ens pot timar a qualsevol persona. Alerta.
A les estrelles també ens timen, o sigui, ho hem viscut a les nostres cans. No, a veure, realment va ser terrible. O sigui, per totes les persones que ens escoltin, quan tingueu que viatjar als Estats Units i us tingueu que baixar el tema de l'ESTA, el visat que s'obté online, sisplau, amb enllaços digitals. Perquè jo ho vaig fer molt de temps, però vaig entrar amb un enllaç, diguéssim, que semblava oficial, amb el segell del govern, tot fantàstic, a part de que em va costar 3 vegades més i em van assegurar de que la tramitació era més cara perquè eren empreses externes les que ho feien. Però que el visat era oficial, quan em vaig trobar a la taula de la facturació de l'aeroport, em van dir això és un fake, és un visat fals, i em vaig haver de baixar un altre. Vaig poder viatjar perquè vaig tenir la sort de que el visat em va arribar 2 minuts abans de viatjar, perquè, com saps, Mireia, van tenir que parar el vol perquè nosaltres poguéssim viatjar. Així que, sisplau, però bueno, al meu costat hi havia un senyor que no va poder viatjar justament per aquesta qüestió.
Correcte, així que ja ho veieu, molta atenció quan va passar aquest fet allà a l'aeroport de Barcelona. Precisament ens deien que aquest, quan es posa ESTA per internet, el segon link que surt, que apareix, que és del govern d'Estats Units i tot el tema, i apareix tot superbé, és un fake. Bé, doncs, escolti, si ja tothom ho sap, tothom que en sap, per què no ho treuen? Perquè aleshores passa el que li va succeir a la senyora Noelia Rodríguez o en aquell senyor que estava allà al seu costat. La gravetat és molta, estem parlant de 90 euros, que sapigueu, i està dit per aquí, per l'oficina de passaports i de DNIs d'aquí de Catalunya i d'Espanya, que a l'ESTA, que és l'avisat per entrar als Estats Units, el preu ha de ser de 26. D'acord? 26-28, és bo que informem d'aquestes coses perquè no puguin prendre el pèl a ningú. Noelia Rodríguez, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a Irim Pons, moltes gràcies a Amparo Tamayo i a totes i tots vosaltres. Ens retrobem aquí dissabte vinent. Feliç i productiva setmana. Salutacions de qui us ha parlat. Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.